continuació us oferim Espai de Salut, una coproducció de Ràdio Piera amb el Centre d'Atenció Primària de Piera. Espai de Salut, amb Úrsula Gimeno.
Hola a tothom, ja estem de nou aquí. Aquesta vegada és el mes de desembre i com cada any us volem explicar una miqueta el tema de la Marató TV3, no? I ens acompanya la Mònica, que de professió és psicòloga, ja porta molta experiència en aquest cas amb el tema del càncer. I bueno, us volem fer uns 5 cèntims del que és la Marató, de les recaudacions, de com fer els donatius i a més ens centrarem en el tema del càncer, que és aquest any el que ens toca, no? Una mica. Dir-vos que el dia de la Marató és el 14 de desembre, per això aquesta setmana estem fent aquest programa. I bueno, endavant, Mònica, som-hi.
Moltes benvinguda. Gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos a la Marató i poder donar veu doncs, a aquest projecte. És la 34a edició de la Marató. Mm-hmm. Penseu que en totes aquestes 34 edicions es porten 257 milions recaptats, dels quals han anat destinats a 1.048 projectes de recerca biomèdica, amb la qual han anat destinats a 1.762 equips de recerca. Imagineu els números, no?, en tots aquests anys. I de forma directa hem ajudat a 1.541 investigadors a portar a terme doncs, les seves idees, la seva investigació, que al final tot això va parar doncs, a la població, no? Uh-huh. Tots els avenços, hi ha molts avenços que porten la signatura de la Marató, i portar la signatura de la Marató no és una altra cosa que portar la signatura de tota la població, no? Perquè al final la Marató és la societat, sempre es fa doncs, una setmana abans de Nadal, i són els valors, no?, de aquesta societat els que coincideixen amb la Marató. Doncs la solidaritat, la confiança, emoció, l'esforç, perquè tot ajuda per qualsevol persona, doncs és un esforç, no? I estem contents que any rere any doncs anem superant les dades de l'anterior, no? Uh-huh. En aquest cas ens ocupa el tema del càncer. Ja es va fer una edició sobre el càncer fa unes edicions anteriors, però com anirem veient avui, és un tema que ens ocupa i ens preocupa a tots, no? Doncs afecta a gairebé totes les famílies, hem patit o tenim alguna persona actualment amb el càncer, i llavors hem de destinar tots aquests esforços.
Sí, la veritat és que el càncer és un dels temes que ens preocupa molt i si no fos per aquests diners, no, que estan invertits en investigar tractaments, en coses noves que poden ser bones pels pacients, no seria possible, no? I tenim la sort de poder avançar en aquest tema.
Totalment, no? I no hem d'oblidar que les dades són les que són, no? Pensem que, i se sap que un de cada dos homes tindrà càncer al llarg de la seva vida i una de cada tres dones, no? És un fet que un dels molts, no, que ha fet a la Marató de TV3 aquest any tornar a destinar els seus esforços amb el càncer. Avui m'agradaria que ens detinguéssim amb el tema de la prevenció, no? Perquè al final el 50% dels càncers es poden evitar amb el que podem fer nosaltres, no? Que és un número elevat, no? d'accions que podem portar a terme, no? Doncs per controlar. Però també entrarem en el tema de que el càncer afecta totes les edats, no? I encara que en el càncer infantil, com després veurem, és una malaltia minoritària, doncs també hi ha nens i nenes als hospitals catalans, no? que sofreixen el càncer, no? I no oblidem que al final és la primera causa de mort en homes, en adults, i la segona causa de mort en dones, després de dels malalties cardiovasculars. Per tot això, doncs, la Marató doncs, va decidir, no? Com deia abans, el tornar a aquest any a destinar esforços. Més dades que vull que tinguem present avui. L'any passat, el 2024, van morir a Catalunya 17.000 persones per causa del càncer. Això significa que són 46 persones al dia. És a dir, mentre que estem aquí parlant, en una hora han mort dues persones a Catalunya a causa del càncer, no? Hem de dir que hem millorat molt, eh? La supervivència actualment estem en homes al voltant d'un 56% i en dones un 64% de supervivència que això es mesura al cap dels 5 anys del diagnòstic. El que es vol, i totes les entitats estan, investigadors estan lluitant amb això i amb els avenços dels últims anys, jo crec que arribarem a aquesta dada, és que el 2030 la supervivència global sigui del 70%.
Uau,
sí.
Molt bé.
Sí. Llavors, per això, es necessita continuar investigant, no?
Sí, a més, quan un ja li diagnostiquen del càncer, és com, ostres, i ara què? No? Uh-huh. Doncs ara què? Doncs et poses les millors mans, tenim una sanitat pública estupenda, i gràcies a tot això doncs ens guien una mica, no? Des de l'ICO, en el nostre cas tenim el Vitge com a hospital de referència, ICO, i ens van dient Igualada també, doncs mira, ara heu d'anar a l'oncòleg, ara heu de fer això, creiem que hi ha una teràpia que et pot anar bé, i et deixes aconsellar pels millors professionals i tires endavant, però darrere hi ha tot això que és el que ajuda a subvencionar i venga i estudiar i de més la recerca.
Sí, no hem d'oblidar això. D'aquests casos, no, que l'any passat, doncs, malauradament, doncs, van morir persones, hem de pensar que al final hi ha els més freqüents, no? Que són, per exemple, en homes, pròstata, colon, pulmó, bufeta, que és, per exemple, un càncer que està relacionat amb tabac, que moltes vegades no sap, i fetge, no? Això serien homes. I en dones, els més diagnosticats és mama, colon, també, pulmó, coll uterí i pàncreas. En total, va haver-hi 42.851 casos nous que es van detectar el 2024. Cada any augmenta un 3%.
Val.
Però per què? Moltes vegades diu la gent, ostres, com, cada vegada hi ha més càncer. Cert que hi ha una part que d'hàbits de vida no saludables que s'estan fent i que fan que cada vegada no es detectin més càncers, però també hi ha una altra dada, que és que cada vegada vivim més.
Correcte.
Amb la qual l'esperança de vida ha augmentat, la quantitat de persones no cada vegada és més gran i, per tant, no, això és també el que fa pujar aquest índex.
I també les proves diagnòstiques, no? Que antigament potser tenies un càncer i no t'adonaves i acabaves, pues, això, no? De, què li ha passat? Ara tenim la possibilitat de poder ostres, em passa això, doncs anem a fer una analítica, anem a fer un TAC, i tenim les proves, no?, que ens indiquen, doncs miri, tens això, no? I això ja ens fa avançar-nos i poder ja començar a fer coses des d'un bon primer moment, que a vegades no és així. De vegades el càncer està molt avançat i és més complicat, però tenim l'opció de detectar-ho, no? Que això està molt bé, també.
El lema d'aquest any de la Marató és detectem-ho, arreglem-ho, no? La importància de detectar temps, i això són els programes de cribatge.
Sí.
No ho podem oblidar, és la prevenció secundària, que en diem, i aquests programes de cribatge s'anima la població a tal de fer una sèrie de proves per detectar el càncer amb els seus estadis inicials. Per exemple, tenim la prova de colon, del test de sang oculta amb la femta. Això es fa en les persones entre els 50 i els 69 anys, arriba una carta, un s'ha d'adreçar a la seva farmàcia, et donen per agafar una mostra de femta, és molt senzill, es participa, i si en aquella mostra de femta n'hi ha sang, ens trucaran per fer una colonoscòpia. Això vol dir que tinguem càncer? No. Potser per qualsevol, una fissura, per qualsevol altra qüestió, no? Però si es fa la colonoscòpia, per exemple, es detecten uns pòlips, que seria en un estadi zero, no, del càncer, que no s'ha desenvolupat, un estadi 1, es pot intervenir en aquell mateix moment. I aquell càncer no avançarà. Ens cridaran per fer-nos un altre, al cap de 2 anys, un seguiment. Però aquell càncer no avançarà, que han extret. I el mateix si detecten, doncs, una fase 2 o una fase 3, no? Del càncer. Ja ens diran, doncs hem de fer això, ara ens han d'operar. Fase 4 seria quan hi ha metàstasis. Que metàstasis és quan el càncer ha viatjat a través dels ganglis limfàtics a una altra part del cos. També volia dir que la diferència que hi ha entre tumor maligne i tumor benigne, no?
Sí.
Que a vegades no se sap. Tumor benigne és perquè el càncer, anem a posar-nos en situació, el càncer és el creixement de cèl·lules de forma descontrolada al nostre cos. Hi ha un canvi en el nostre cromosoma, en la nostra genètica, que fa que comencin a créixer aquestes cèl·lules. Quan aquestes cèl·lules invaeixen un teixit del nostre cos, això és un tumor maligne, és a dir, estan creixent dintre del nostre pulmó, dintre de la nostra mama, dintre, no?, de per exemple, un cartílag, que seria això, un sarcoma. En el cas de que no penetren dintre, és a dir, no creixen dintre del nostre òrgan, sinó que al voltant, això és un tumor benigne que es trau.
I ja està.
I ja està, no està afectant a cap part del nostre cos, no? Que a vegades, no?, i aquesta pregunta a la població, a mi mateix, m'ha passat, no?
Sí, és benigne o maligne, no? Llavors, la diagnòstic com a tal el fan en funció de la localització i del tipus de lesió que hi ha en aquell moment. Sí, sí, correcte.
Totalment.
Molt bé, molt bé. I què més del càncer? Bueno, has comentat lo del colon, també és veritat que les dones les citologies, no? Que t'anades, hace mucho que no voy al ginecólogo. Dius, home, pues, poder una citologia de tant en tant, ens estalvia un coi d'úter, no? Un càncer de coi d'úter, que també és molt comú en les dones. Els càncers de mama, no? I les mamos, que les mamografies que fan d'aquestes de control a partir d'una edat. Sí que és veritat que a vegades no tenim la pòssima, perquè moltes vegades et venen i et diuen, mira, és que han detectat un càncer a un familiar i vinc a fer la prova analítica de sang per veure si jo el tinc. Clar, això és una mica complicat perquè no podem fer una analítica de sang i veure si en aquell moment el tens, però sí que estarem més atents a dir, bueno, tens un antecedent familiar, a partir d'ara, doncs, qualsevol cosa tenim l'alerta de qualsevol símptoma, estar una mica més atents a qualsevol símptoma que puguis tenir, no? Però la majoria solen ser les activitats preventives que ens ajuden a anticipar-nos i d'altres vegades no tenim més remei que ja quan tenim el símptoma, actuar, no? Però, bueno, ja va bé, no?, que tinguéssim aquesta opció de la prevenció.
I a vegades també hi ha moltes famílies que hi ha molts casos que normalment des de l'equip d'oncologia el que es fa és derivar a consell genètic, no?, que, per exemple, això funciona, per exemple, a l'ICO. I allà és on determinen, en funció d'una sèrie de proves, si aquelles persones tenen aquell gen, no? Perquè abans us deia, no?, el 50% dels càncers es poden evitar amb el que fem nosaltres, però què passa amb l'altre 50%? Doncs d'aquell altre 50% hi ha entre un 5 i un 10% que sí que és hereditari, però la resta no sabem ben bé per què, no? I a vegades, bueno, sí que podem fer aquest altre 50%, però l'altre, doncs, perquè a vegades ens venen, doncs mira, jo vaig tenir càncer i no vaig fumar ni he begut.
Ja,
cert, i és veritat, succeeix, no? I aquí també és on s'ha de continuar investigant per què passa, per què hi ha aquest canvi amb la producció de cèl·lules. Penseu que el nostre cos genera 380 milions de cèl·lules cada dia. O sigui, al final és com una màquina perfecta,
no?
Però hi ha el moment que
passa.
Deixa de ser-ho, no?
I a més a qualsevol edat, no?, que comentàvem, que a vegades dius, ostres, tan petit, com pot ser això, no? Perquè hi ha algú genètic o algú hereditari darrere que malauradament havia de ser així i ja està, no?
O és en el mateix creixement, que hi ha hagut una alteració genètica sense que hagi sigut heredada, sinó en el creixement, i penseu que a Catalunya es detecten al voltant de 200 càncers infantils l'any. I té una, però encara que és un càncer molt agressiu, té una supervivència més gran que en adult, al voltant del 80%.
Sí, perquè sí que és veritat que el reproduïment de les cèl·lules quan un és més jove és com més ràpid, no? Que per això a vegades diuen, ostres, és que té, jo què sé, 80 anys i li han diagnosticat un càncer i primer de tot no és tributari tractament perquè diverses coses. Primer perquè per edat probablement el ronyó no ens funciona igual, el fetge tampoc, i segon perquè la reproducció d'aquestes cèl·lules que són dolentes van més lentes. Llavors, hem de veure fins a quin punt ha de ser un tractament conservador o un tractament ja més invasiu, no?, en aquest tipus de gent. I així passa al contrari amb la gent jove, que és com que vas més avançat perquè representa aquesta reproducció de cèl·lules és més ràpida, no?, i ens interessa atacar-ho el més aviat possible.
I tota la investigació, no?, la Marató centra una part important a la investigació del càncer infantil, perquè, com us deia abans, encara que està catalogat com una malaltia minoritària, afecten a 200 infants, no?, de casa nostra, i al final, doncs, bueno, hem de posar tots els esforços. Penseu que la majoria de tipus de càncer que n'hi ha són leucèmies, en un 25% en càncer infantil, neoplàsies del sistema nerviós central, per exemple, seria tumor cerebral, on un 20%, i linfomes, 14%. Com veieu, no hi ha càncers amb òrgans primaris, no?, en la seva majoria, que sí que hi haurà, no? I, per tant, penseu que també és la primera causa de mort en infants de 0 a 14 anys i la segona entre infants de 15 a 24 anys, després dels accidents de trànsit. Clar. Per tant, Hem de mirar-ho, hem de posar esforços i que aquestes dades doncs millorin, no?
I com a població, què podem fer, Mònica, per poder ajudar o per poder col·laborar amb el tema del càncer, no? Què podem fer?
Com a nosaltres mateixos, per evitar el nostre càncer, és la prevenció. Penseu, el primer és no fumar. El 30% dels càncers estan provocats pel tabac, o sigui, de forma directa. Penseu que una cigarreta convencional porta al voltant de 5.000 substàncies nocives per la salut, i 73 d'elles són directament cancerígenes. Què vol dir? Que provoquen canvis en l'ADN de les nostres cèl·lules, predisposant a que succeeix el que acabem de comentar, que creixin de forma descontrolada. Amb les noves formes de fumar que la indústria tabacalera està portant, doncs no millora, és a dir, amb el vapor passa igual, que el que surt no és vapor, sinó que són aerosol, com el dels mosquits, i amb les bossetes de nicotina igual, no? Vull dir que canvia la forma de fumar, però el tabac continua sent la primera causa de mort evitable que hi ha al món, i el 30% dels càncers estan provocats per això. Després també reduir la radiació ultraviolada, és a dir, quan prenem el sol, posar-nos crema, no evitar-la, però no només quan anem a piscina o anem a la platja, sinó quan practiquem activitats a l'aire lliure, quan juguem esport, quan passegem, vull dir, i evitar el sol a les hores centrals del dia.
Sí, tant estiu com hivern, que no?
Exacte.
L'hivern també hi ha sol.
Exacte, a l'hivern també. A l'hivern també, a més, si anem, per exemple, a la muntanya, a mesura que pugem d'altitud, la incidència dels rajos ultravioleta ens afecten més, no? Jo sempre dic que no hi ha millor crema facial que no fumar, pel tema del monòxid de carboni, i també posar-se crema per cuidar-se del sol, perquè el sol també fa que ens surtin, no?, molts danys a la pell. Pensem que la pell és l'òrgan més gran que tenim al cos.
De fet, és molt habitual que la gent gran consulti a urgències i a l'ambulatori per problemes de la pell. És supercomú. Hi ha les normals, no? Les que són queratosis, que no tal, però hi ha altres que es converteixen dolentes.
És un
problema molt comú.
És que la pell té memòria. La pell va acumulant els danys que darrere, no?, que va sofrint, els va acumulant. Llavors, hem de tenir-ho present i posar mesura. I sobretot ensenyar als nens a que s'han de protegir. O sigui, ja no només a nosaltres, sinó als infants, ensenyar-los, perquè tots els anys que vagin tenint, aniran sumant, com deia, la pell té memòria.
Correcte.
També el tema de l'alimentació és important. Evitar aliments processats i ultraprocessats. Menjar el que ens dona la terra. Fruita, verdura, llegums, cereals, ous, llet. Vull dir, la terra ja ens dona totes aquelles vitamines que necessitem per cuidar-nos. Ara, per exemple, la fruita, doncs, fruita variada, verdura variada, cada color d'una verdura o d'una fruita és perquè té una vitamina. Llavors hem de menjar amb molts colors. Vull dir que el plat faci goig, no? I aquell plat famós de Harvard, no?, de la meitat verdura, no?, la proteïna i els hidrats de carboni. O sigui que hem de cuidar-nos d'això. No vol dir que si un dia ens mengem una hamburguesa o ens mengem un pastís tindrem càncer. No. El que hem de fer és que la base de la nostra alimentació sigui saludable. I després, si algun dia, però sigui un extra, exacte, tampoc no...
Hem de viure.
Ah, exacte, no anem tampoc a dir ara això no, perquè no, però el que hem d'intentar és que avui en dia potser anem ràpid, surto de la feina, he d'anar a buscar els nens, em compro això i m'ho calento.
Anem molt estressats a la vida.
Sí, massa.
L'estrès tampoc és bo.
No, l'estrès també, o sigui, el fet de la salut mental també és important amb la prevenció del càncer, o sigui, que també és... I s'ha de continuar investigant en aquest tema. El dia 14, la Marató, hi ha una part destinada amb això, no?, que també podreu veure. Seguint el fil de l'alimentació, també seria l'obesitat, el mantenir un pes adequat, evitar el sedentarisme. L'OMS ho diu ben clar, hem de tenir activitat física moderada de 150 minuts a la setmana. Vol dir que ens hem d'anar a apuntar al gimnàs, estar allà, no cal si a un no li agrada, però tot el que podem fer, caminar, millor. Deixem el cotxe una miqueta més avall, caminem una miqueta, o sortim, fem passejades, vull dir... és important moure'ns, ens hem de moure, sí. I això també evita molt. També a vegades l'exposició a certes substàncies químiques, no, com l'amiant o agents industrials, això ja són els governs, sí. No? Està el Codi Europeu contra el Càncer, que abans eren 12 punts i des de l'octubre ara en són 14 perquè han afegit dos més. Un dels que han afegit és la contaminació, però això ja no és una cosa que com a població nosaltres de forma individual podem fer, són mesures que han de portar a terme els governs, no? I també la importància de la vacunació, perquè les infeccions per virus i bactèries poden provocar càncer. Virus com l'hepatitis B, virus com el papiloma humà,
correcte,
que
sí.
Són dos virus pels quals n'hi ha vacuna, no? Una quan es neixa i l'altra es posa a sisè de primària, nens i nenes. I també s'ha de fer seguiment d'aquelles persones que tenen l'Helicobacter, que és una bactèria de l'estómac, que és un dels punts que ha afegit a l'octubre al Codi Europeu contra el càncer.
Sí, perquè ara està molt de moda això, l'Helicobacter, ara. Hi ha molts casos.
Molts casos, i a vegades també és per l'alimentació que portem, no?
Una cosa... Això del SIBO, no? Ara està tot canviant una mica, no? La gent sembla que s'està cuidant. Sí, sí.
Exacte. Llavors, vol dir que si tinc l'Helicobacter tindré un càncer d'estómac? No. Però sí que si tens l'Helicobacter, a vegades es cura sol, vull dir, es tracta sol, o a vegades amb l'alimentació es controla, però sempre és anar al metge, i si tenim molèsties, no? Tu que estàs, que ets infermera, estàs al CAP. Qualsevol cosa hem de consultar a l'equip mèdic, sempre. Qualsevol canvi que notem al nostre cos, perquè això també és prevenció. Perquè un càncer que es detecta en un estadi inicial, una fase 1, fase 2, estadi 1, estadi 2, no és el mateix que quan hi ha metàstasis, com deia abans, aquest estadi 4, que el càncer ha voltat, no, cap a altres zones del cos. Que avui en dia hi ha molts avenços, ara en parlarem, no, de tot el tema d'avenços. Però bueno, tot això seria el que podem fer...
Sí. De la nostra mà per millorar, i controlar.
Exacte. Exacte. I també l'alcohol, que no ho he dit, No hi ha, no hi ha un beure segur.
No es recomana, no.
No, no, és que no hi ha un beure segur, per tant, s'ha d'evitar, vull dir, el consum d'alcohol, i el millor és beure aigua, tampoc begudes ensucrades. És a dir, tot allò que estigui manipulat, no. I l'alcohol, per exemple, amb el tabac, multiplica per 10 les probabilitats de desenvolupar un càncer.
No, és allò que diuen, si ets fumador tens més probabilitat, encara que també sent no fumador també, però... tens més papeletes.
Sí. És com la loteria, no? Te'n vas a comprar, però en aquest cas doncs no és una loteria agradable.
Sí. Vale, i allò que comentaves dels avenços i tal, què podem dir?
Sí, en els últims anys està millorant molt els tractaments amb càncer gràcies als assajos clínics. Què és un assaig clínic? Assaig clínic és quan els investigadors, en aquest cas, no, els equips d'investigadors que rebin els diners que entre tots, no, donarem a la marató durant aquesta setmana, acabant el 14 de desembre, es destinaran a diversos projectes, i molts d'ells seran en diversos càncers, aquests assajos clínics que comencen a treballar al laboratori, comencen el que es diu una fase zero, comencen al microscopi a provar, és molt assaig i error, encara que jo dic assaig i encert, no? Perquè al final de tant provar troben un de bo, i al final veuen, no, que hi ha una resposta, i llavors passen a fer-ho a animals. En aquest cas, per exemple, imaginem a ratolins, i veuen que també hi ha resposta. Llavors ja passaríem a el que és una fase 1A. Aquesta fase és la primera en la qual es passa el medicament amb humans. Es comença amb una escalada de medicament, de quantitat de medicament, i es va veient com a la persona va evolucionar, els efectes secundaris, etc. Després passem a una fase 1B, després fase 2, no? Així fins a la 3B, no? Que seria l'última, on ja han anat augmentant el número de persones que accedeixen a aquest tractament. Vale. I una vegada veuen que segur que funciona bé, és quan ja s'aprova aquest medicament i arriba a la població en general, no?
Vale.
Serien aquests. Com a revolució que hem tingut els últims anys, la immunoteràpia. Que la immunoteràpia, en poques paraules, és ensenyar a les nostres cèl·lules, entre el medicament, ensenya a les nostres cèl·lules de que poden anar i atacar el tumor, aquelles cèl·lules malignes que estan envaint parts del nostre cos.
És reforçar els soldaditos, no?, que dic jo.
Exacte, és reforçar els soldaditos, i funciona molt bé, té pocs efectes secundaris, i està funcionant també molt bé amb metàstasis, uh-huh. És a dir, hi ha hagut, està veient una evolució també bona amb uh-huh. càncers amb metàstasis, no? Que fa uns anys doncs, uh-huh. un càncer amb metàstasis podies pensar, ostres, no té un bon pronòstic, uh-huh. i ara doncs, està veient, no? que és reversible. Sí, 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 hi ha molts avenços, però hem de continuar, clar.
I molt sobretot en aquests avenços ja implica la qualitat del pacient, no? Dius, uh-huh. ostres, ja t'hem diagnosticat, però amb això pots millorar la teva qualitat de vida, no? I això, bueno, doncs és important, no?
Sí, és molt important, perquè una persona a vegades deia, ostres, jo estava bé abans de que em diagnostiquessin uh-huh. el càncer, i ara he començat un tractament i em trobo pitjor, no? De vegades uh-huh. ens ho hem trobat. I són aquests efectes secundaris que t'estan curant, però alhora, doncs...
Estàs una temporada una mica malament, però després remuntaràs.
Ah, exacte, després uh-huh. es remunta. Però ara amb aquesta immunoteràpia també, i amb aquests nous tractaments que estan arribant, el que es busca és millorar aquests efectes secundaris. Uh-huh. I el que es busca és veure el pacient en tota la seva globalitat, no, uh-huh. no només no, el fet del seu càncer, el seu tumor, sinó tot ell, no? Uh-huh. I en millorar, cronificar l'enfermetat, perquè ara estem anant a cronificar uh-huh. l'enfermetat, a tenir-la controlada, i s'ha de controlar també aquests efectes secundaris. Uh-huh. I també les famílies, no ens podem oblidar. Uh-huh. La importància també del suport psicològic, uh-huh. el suport, per exemple, també amb fisioteràpia, uh-huh. amb nutrició. Vull dir que no només és un aspecte mèdic, sinó que és un aspecte més global uh-huh. i que engloba el pacient i a la seva família, perquè mm-hmm. l'entorn també pateix molt.
I tant. És com una adaptació de tota la família a la nova estat de salut.
Exacte, exacte. Mm-hmm. Sí, sí, cada vegada hi ha més casos, no?, amb persones que estan en edat activa, de feina, no?, mm-hmm. el que suposa, per exemple, una persona també autònoma que deixa la seva feina, no?, i perquè no pot treballar, perquè està, mm-hmm. ja està seguint un tractament, no? Mm-hmm. I tot això, tot el que comporta, doncs, s'ha d'entendre tota la globalitat mm-hmm. del pacient.
Molt bé, molt bé. I jo, si per exemple volgués fer un donatiu, o com ho podria fer?
Mira, ara mateix es pot fer a través de ingrés bancari, que això a la web de lamarató.cat ho podeu trobar. També a través de Bizum, el número 3333, que són 5 tresos. Val? I també el telèfon, que això serà sobretot el dia 14, que estarà, hi ha molts voluntaris que estaran agafant el telèfon, que és el 900 21 50 50. Uh-huh. Informar també que tots aquests donatius després a la renda, quan fem la renda de l'any 2025, poden es declaren, podeu demanar el vostre rebut conforme ho heu fet, i es declara i retornen un tant per cent elevat del que uh-huh. s'ha abonat, eh? Això, teniu tota la informació a la web de la Marató.
Sí, això és important, perquè molta gent poder ni ho sap.
Clar, no, sí, sí, aquest donatiu, sí, després, o sigui, per dir alguna cosa, de 100 euros al millor que donem, ens retornen, pues, no sé, si era un 60%, un 80%, uh-huh. ara mateix uh-huh. no tinc les dades, però sí, a la web ho teniu allà.
Molt bé, molt bé, sí. Molt bé. Doncs bé, alguna cosa més, Mònica? Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, pues, la importància de que, bueno, davant d'un diagnòstic de càncer, sí. sembla que tot se'ns cau a sobre, i és sí. normal, és normal que psicològicament veiem que entrem en un món desconegut, uh-huh. i després d'aquest primer impacte al final és canviar aquestes rutines, uh-huh. i penseu que hi ha molts nous tractaments, que aquestes efectes secundaris milloren, i sobretot que hi ha molts recursos al vostre voltant per ajudar, doncs, al suport psicològic de forma gratuïta, també al uh-huh. CAP. És a dir, teniu moltes entitats que us poden ajudar a portar el diagnòstic, no? uh-huh. D'una altra manera, no? Dintre de tot, eh? Que ja dic que és normal que ens veiem.
Sí, sí, jo crec que hi ha la mateixa paraula, no? Dona por. No?
Sí,
la mateixa paraula és
clar,
com...
perquè durant anys s'ha associat al càncer a la mort.
Sí.
I ara, afortunadament, tot això està canviant. Vull dir, tots coneixem també persones que li han diagnosticat un càncer, han deixat de treballar una temporada i han tornat a treballar. Vull dir,
i li queda com antecedent.
Sí, o el que, i també queda la por, no?, de cada vegada que toquen les revisions. Vull dir que tot això és important tractar-ho. I també dic que al vostre voltant, sobretot als centres mèdics, al CAP, podeu trobar ajuda per deixar de fumar. De part de les infermeres,
és superimportant.
De forma gratuïta, Sí. I vull que en això sapigueu que hi ha molts recursos gratuïts perquè pugueu anar.
Sí, de fet, des de l'ambulatori tenim el suport aquest d'ara al tabac, la campanya que fem de deshabituació tabàquica, també la setmana sense alcohol que vam fer al novembre, també, per ajudar-vos en tot el que faci falta. Tenim nutricionista que també ens ajuda a pacients aquests que a vegades els hi costa. Més que perdre pes, sinó portar uns hàbits, no?, saludables. Uh-huh. Estem aquí per ajudar-vos. I fisioteràpia també, que si tens alguna dolència, que dius, mira, jo no puc caminar perquè, jo què sé, tinc una patologia que m'ho impedeix. Tenim servei de fisio que ens pot orientar una mica quins exercicis podem fer i, de més, per una mica pues, estar saludables, no? Uh-huh. D'això es tracta, no?, d'estar saludables.
I d'aquí és on farem la prevenció per tal d'aquest 50% que poder estar uh-huh. a les nostres mans sigui efectiu.
Correcte. Doncs molt bé, Mònica, per la teva assistència.
Moltes gràcies.
Gràcies per les teves aportacions i, en tot cas, us passarem uns vídeos, que sí, d'uns testimonis que, bueno, que si voleu escoltar-vos, crec que pot estar xulo que els escolteu. I res més, animar-vos a entrar a la web de la Marató i aquí estem pel que faci falta, com sempre. Gràcies. Sí.